12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Ràdio Estel. Informatius.
Són les 12. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. El govern català amplia fins a 271 els municipis declarats com a zones tensionades per limitar el preu del lloguer. D'aquesta manera es cobrirà el 90% de la població catalana, és a dir, 7 milions de persones. Ho acaba d'anunciar la consellera de Territori, Esther Capella, des de la Vall d'Aran, entre els nous municipis. Per tant, que entren en aquesta llista hi hauria Viella, Cadaqués, Begur o Altafulla, entre d'altres. Són 131 municipis més que s'afegeixen a aquesta llista de municipis declarats com a zones tensionades per limitar el preu del lloguer. I a tot això, els promotors insisteixen que la nova llei d'habitatge que contempla la limitació d'aquests preus del lloguer tindrà conseqüències a l'oferta d'habitatges. En parla Marc Torrent, director general de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, avui, precisament aquest dilluns, que té lloc un acte sectorial a l'Alt Penedès.
Nosaltres entenem que la intervenció en el mercat acaba generant l'efecte contrari i, per tant, malauradament, ens temem que això acabi generant un retrocés en l'oferta d'habitatge de lloguer. I jo crec que això no és una bona notícia. Al revés, el que hauríem de fer és treballar tots plegats en incrementar l'oferta.
El director general de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya avisa també que el topall als lloguers provocarà, també diu, un fre al sector de l'obra nova. I més qüestions en clau política espanyola. El ministre de Transports, Òscar Puente, assegura que si Salvador Illa és el nou president de la Generalitat, es desbloquejarà l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ho ha dit ara fa uns minuts durant un esmorzar informatiu que té lloc a Madrid.
Yo creo que si Salvador Illa es presidente, eso se desbloqueará. No porque sea de los míos, sino porque él tiene una idea muy clara en relación con esto, ¿no? Yo creo que, en general, todo el mundo cree necesaria esa intervención porque el potencial del Prat como hub intercontinental es muy grande y en este momento no lo está aprovechando. Y eso es bueno para Cataluña. Por tanto, lo lógico es que esa operación se aborde.
Òscar Puente manté que la millora de l'operativa que plantejava la Generalitat de Catalunya causaria moltes molèsties als veïns. I a casa nostra, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona que ha estat localitzada aquest matí al carrer Puig i Valls de Sants. Segons ha pogut saber Ràdio Estel, el cos no presentaria signes de criminalitat. Fins a la zona s'hi han desplaçat almenys dues ambulàncies i el cos de Mossos d'Esquadra, i durant una estona el carrer ha estat tallat. Els Mossos, com dèiem, han obert una investigació per esclarir les causes d'aquesta mort. I a Mataró, almenys dos detinguts en l'operatiu que s'ha desplegat contra el tràfic de drogues a gran escala. Els agents han entrat i han fet registres a una masia aïllada situada al veïnat de Valldeix. Això és a les afores de Mataró. Al seu interior han trobat una plantació de marihuana que ocupava tota la planta baixa d'aquesta finca i que tenia un sistema per garantir la temperatura i la humitat d'aquestes plantes. Un operatiu que aquesta hora continua en marxa i que no es descarten més detinguts a banda d'aquests dos arrestats. Per tant, n'estarem molt pendents. Ara són les 12:04. Moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dilluns. Tota la plantilla al complet del primer equip del Barça, a excepció dels lesionats Valde i Gavi, han saltat al terreny de joc del camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva per preparar el partit d'aquest dimarts contra el Paris Saint-Germain. Un entrenament que ha començat amb la visita del president del club, Joan Laporta, i del directiu Rafa Yuste, que han volgut donar escalf a tots els jugadors davant d'aquest transcendental partit. Després de l'entrenament, cap a 3:15 d'aquest migdia, està previst que Xavi Hernández Fernández comparegui, en aquest cas acompanyat del migcampista Pedri, per explicar com arriba l'equip al duel d'aquest dimarts al vespre. Els francesos també s'entrenen avui, en aquest cas a la capital catalana, també on van arribar ahir a la nit. Luis Enrique no sortirà davant dels mitjans fins aquesta tarda. N'estarem molt pendents d'aquestes dues compareixences. I d'altra banda, també pel que fa a la Champions, la UEFA ha designat a l'àrbitre italià Daniel Orsato per dirigir el duel d'aquest dimecres entre el Manchester City i el Real Madrid. Orsato ha xiulat 8 vegades els blancs amb un balanç igualat de 4 victòries i 4 derrotes. I és que es dona el cas que l'italià va ser l'àrbitre que va xiular la remuntada que el Madrid va protagonitzar justament davant del Manchester City a les semifinals d'ara fa dues temporades, quan els blancs es van proclamar campions d'Europa. Doncs amb aquesta informació acabem. Més notícies. D'aquí una hora serà el punt de la una del migdia. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, que com sempre hi trobaran la resta de l'actualitat. Fins la una. Els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. La caravana, amb Joan Trias.
Va, continuem parlant quan passen 6 minuts de les 12 del migdia amb Ivan Morales sobre el dia del Batursi. Ens quedava pendent les preguntes incòmodes. Olma Giró, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, com esteu? Bé?
Sí, home.
Entrevista fantàstica, eh? De fet, jo dic, que parli. Ivan, o sigui, no te'n vagis d'aquí, però ara toca preguntes incòmodes. Estàs
Fantàstic.
Preparat?
Sí, sí.
Seran breus, la resposta també ha de ser breu, però les has de contestar totes, amb sinceritat. O sigui, això ja ho dono per fet, d'acord?
Okay, okay.
Sí que som-hi. Primera pregunta. Ja ho sabem tots que Francisco Casabella, l'autor de la novel·la de culte, parlava sense embuts, ho criticava tot, sense pèls a la llengua, etc. Si ell hagués vingut a veure l'obra de teatre i l'endemà hagués escrit alguna mena de crítica, què creus que hagués dit de la teva obra?
A mi m'han dit gent molt propera al Francis que a ell li hagués agradat la nostra versió del Batussi. Ara, això sempre... No ho sé, jo sé que el Francis amb un col·lega meu li volia pagar per problemes de diners. Vull dir que potser en comptes d'escriure una crítica em vindria a buscar a casa i a més m'adia 2 metres i pico. Vull dir que potser hauria de fugir de Barcelona.
A l'obra hi ha música en directe, en parlàveu, i segons tinc entès, alguns actors i actrius han hagut d'aprendre a tocar algun instrument.
Sí.
Sinceritat, quin és el que més es afina?
Quin és el que més desafina? L'Enric, okay, cantant. Però bueno, alguna cosa havia de fer malament aquest home.
Exacte.
És un geni.
També és veritat.
És
un autèntic geni.
Sí.
Eh?
Un geni, vull dir que és
veure
molt
la, bèstia.
Sí, és com veure una obra amb Joaquim Phoenix, aquest senyor.
Tenir un actor... Perdona, Olma, però...
No.
Tenir un actor com l'Auqué fent teatre amb un paper protagonista, que per cert no havia passat mai, mirant als ulls... És molt bèstia.
Sí.
És molt bèstia,
sí.
De veritat.
Sí, sí, doncs imagina't quan jo l'estava escrivint el text i quedàvem a casa seva i el llegíem allà, i me llegia només a mi, i era emocionant.
Per cert, a dia d'avui encara té veu, Enrique Auqué?
Sí, té més veu ara, perquè
sí?
S'està cuidant una mica més.
Doncs que bé. I parlant de cuidar, com a director i possible nutricionista, si els haguessis de dissenyar un menú als actors i actrius per aguantar 4 hores dalt de l'escenari durant unes quantes funcions, quin menú seria?
Molts fruits secs, jo com que soc vegetarià, i molta proteïna vegetal, seità, tofu, verdures, evidentment, i hidrats de carbó només quan sortissin de l'escena per
recuperar, no?
Sí.
M'han dit també que han posat cadires al teatre, que així tot és més còmode.
Coixins.
Ai,
coixins.
No, cadires, sort que n'hi ha, ni butaques. Coixins. A favor que tots els teatres tinguessin coixins?
Sí, sí, sí. Mira, saps que estaria bé? Seria teatres amb, com els cines que tenen com sofàs, que són com llits, quasi, no? I tens allà, pots... Doncs això seria fantàstic, poder veure una obra de teatre allà estirat, en plan Imperio Romano.
A veure, que no s'adormissin, tampoc. perquè, clar, vull dir...
Depèn de quina obra millor, no?
No, no, la del Batussi segur que no s'adormen. Abans d'aquest matí parlàvem de l'obra de teatre, i Joan Trias, que és un, li encanta, un gran consumidor de teatre, ha catalogat l'obra com, atenció, el Vaquilla català. Ho compres o no?
A mi m'agradaria fer jo el Vaquilla o Perros Callejeros el musical, el condal.
Vaquilla el musical, eh?
Vaquilla
sí,
el musical. Aquí,
sí, sí.
Atenció.
Això seria fantàstic. Potser aquesta és la meva obra mainstream que encara està, he de fer.
I parlant d'obres mainstream...
I ni així seria mainstream.
No, exacte. És que t'anava a dir fer això. No seria gaire mainstream. A tu t'agrada que t'encasillin en dins del món del teatre com una persona que abans ho comentàvem, de verso libre, del punky del teatre?
A veure, escoltes The Clash i dius, bueno, eren punkis però tocaven molt bé. Si és aquest tipus de punky, jo encantat. Jo és que vinc dels fanzines, vinc de les ràdios lliures, vinc del cinema més independent. Doncs és que si sóc honest, això és el que faig, i això és el que sé fer, i això és el que em vibra.
Ja per acabar, una pregunta més política, però que també m'agradaria que et mullessis. L'obra retrata una Barcelona de la transició on van passar doncs, de la dictadura a la democràcia. Creus que aquesta transició a dia d'avui ha acabat?
Quina transició?
La d'una dictadura a la democràcia.
Ah, la transició d'una dictadura a la democràcia. A veure, primer seria... Tenim massa mitificada la democràcia, no? No sé si hi ha una democràcia perfecta ni aquí ni enlloc, això per començar. Però, evidentment, l'espanyola, doncs... està clar que sí, han canviat coses, però al final, com explica l'obra, els diners estan als mateixos puestos, no? Doncs qui paga mana.
Escolta, Enric, has superat amb escreix aquestes preguntes incòmodes i des d'aquí dir-li a l'Enric Auqué que comenci a fer classes de cant, a veure si ho fina, eh?
Que està a casa seva, eh, l'Enric Auqué? Aquí tenim avui els estudis de Radio Estrelles d'Ivan Morales. Ivan, per cert, una obra que no pot prorrogar?
No pot prorrogar. No pot prorrogar perquè l'Enric té un rodatge el dia després. I no sé si farem... No sé si serà one shot, eh? No ho sé. Ho hem de veure. Jo ja et dic, ha estat molt intens, dur i joiós al mateix temps aixecar aquesta obra i tancar-ho aquí no em semblaria gens malament.
I deixa'm dir, per ser honest i ser just, ja que m'he fotut una miqueta amb el Teatre Lliure i em perdonaran els companys del Teatre Lliure que normalment fan molt bona feina, normalment no, sempre fan molt bona feina, dir a tots els oients que el Teatre Lliure, a més... té un servei de posar-se a la cua, no? Com,
sí.
No sé com es diu això,
sí,
però...
llista d'espera.
Exacte, et poses a llista d'espera, aleshores vas al teatre, i si quedés alguna entrada, algú que no ha pogut venir, que ha anul·lat la seva entrada, el que sigui, doncs aleshores sí que podràs veure-la, i aquestes entrades solen funcionar com a últim recurs. El dia del Batussi, que estarà fins al 5 de maig al Teatre Lliure de Gràcia. Ivan Morales, moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres. Que vagi molt bé. A vosaltres.
Como no, y bravo que viene. Mírale a las patas, heavy. Mira para allá. Sí, man. What those guys talking about? They say that the Watusi he come back again in the 65. A correr, a correr, a correr todo el mundo. Aquí viene el Watusi. Corre, corre. Ahí nada más. Óyelo, papa, óyelo. Bueno, heavy.
Radio Estel.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana, amb Joan Trias.
No és el que sembla.
Vinga, va, que ja som a un quart d'una del migdia. Nosaltres que continuem amb la caravana després d'actualitzar-nos gràcies als serveis informatius d'aquesta casa amb Júlia Julbé al capdavant dels butlletins. Ara sí que saludem a Xavier Pastor i Marta Méndez, com sabeu, conflictòlegs i mediadors. Xavier, Marta, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Jo tinc un... jo tinc un guió que em posa els veïns, àngels o dimonis. Jo ho tinc clar.
Sí?
Sí,
però m'agradarà que li doneu la volta de truita. O sigui, que imagineu la meva percepció de veïns.
Són dimonis?
Home.
Total, no?
Totalment.
Però també poden ser àngels.
Sí.
Tot depèn
sí.
de com la relació que mantinguem.
Si tenen sal, sí.
Saps el que vull dir? Sí. I com els veiem, no? I quina relació mantenim, quina comunicació establim. Avui en parlem d'això.
Vinga, doncs parlem d'això. Marta, em sembla que portàveu aquest tema en relació amb una notícia que ha passat recentment.
Sí, a finals de... Bueno, una és de l'1 de març, vale? Uh-huh. Però volia començar amb el dimoni, no? Que seria
una
notícia de finals de gener, no? Que es va publicar a TVT, bueno, a Catalunya Informació, uh-huh. no? Sobre una discussió entre dos veïns, no? Per uns sorolls que van acabar amb trets en l'aire sí. i detencions. Vale? Sí. Això seria com...
També discutir-se per soroll i que acabi trets, la cosa.
Clar. Per això hem escollit per un costat aquesta notícia, no? Que és com un extrem com una cosa que no sembla tan important com poden ser uns sorolls, uh-huh. com pot arribar a escalar i anar-se a una situació descontrolada, evidentment, i sí. desproporcionada. Eh? I després, per una altra banda, no? Lo d'Àngels, no? que dèiem... l'1 de març de 24 es va publicar una notícia a Punt Media que destacava que el conserge de la finca sinistrada allà a Campanar, el que es diu senyor Julián...
Uh-huh. Estem parlant de l'edifici aquell que va sortir tant que vam seguir en directe, aquell incendi a València.
Sí, doncs el conserge d'aquesta finca rebrà la distinció de la Generalitat pel seu comportament exemplar uh-huh. perquè va posar en risc la seva vida per salvar molts veïns
sí,
i veïnes.
Sí, va anar picant porta a porta, sí. això es va explicar. I una de les coses que m'ha agradat més de tot plegat és que el senyor Julián li coneixem el nom, però no la cara.
Mm-hmm. Sí.
I perquè ell vol.
Sí.
Ell vol mantenir-se l'anonimat. I jo, ja em perdonareu que em fiqui aquesta pinzellada, però jo, els herois, perquè aquest senyor és un heroi, els herois que són així, que decideixen que a la intimitat, considero que tenen una humanitat tremenda.
Sí.
Però tremenda.
Sí.
Aquest senyor podria...
Són bones persones.
Sí. Aquest senyor, dit clar i català, aquest senyor podria estar guanyant molta pasta ara mateix, aconseguint entrevistes...
Sí.
I ha decidit no fer-ho, cosa
Llavors,
que
no agafant aquests dos exemples, per això el Xavier i jo vam pensar... Va, anem a donar-li una mica de joc al tema dels veïns, uh-huh. no? Que també ha estat objecte d'interès de sèries amb índex d'audiències molt elevades, no? Com, per exemple, Veïns, no? Neighbors,
sí.
no? que durant 7 anys va ocupar la programació de TV3, Friends, Aquí no hay quien viva, Aïda, Gent del barri uh-huh. i moltíssimes més. No? segur que, per sort, nosaltres no ens hem trobat en una situació com les descrites, especialment, bueno, per sort, una pel fet de viure un incendi, no per tenir un conserge com el senyor Julián, que això, ojalà tots tinguéssim un, evidentment. Sinó, sobretot, em referia al tema de que per un problema amb sorolls, doncs, algú per mi se li en vagi el cap, no? I hi hagin trets, no?, de per mig.
Si comencem per l'inici, deixeu-me que us faci una pregunta que segurament s'escapa de tot plegat i va molt més cap al món filosòfic, però tinc moltes ganes de fer-la. Quan parlem de veïns, quan estem parlant de veïns estrictament ara, avui, en aquesta secció, de què parlem? De veïns d'una comunitat entesa com un edifici o de veïns d'una comunitat entesa com un barri? Que és un altre tipus de comunitat, per exemple.
Tots som veïns.
Mm. Val.
Tots som veïns. O sigui...
Bueno, comencem pel veí del costat, no? Que és el que està paret en paret amb nosaltres. I
després anem fent, eh?
I que, no sé ara, però antigament tots sabíem la vida dels altres, perquè d'alguna manera teníem aquest sentiment de comunitat, de voler conèixer qui hi ha al costat, perquè sabem que si el coneixem serà més fàcil mantenir una conversa cordial i també parlar de determinades coses importants.
I ara que hi ha qui corre per tancar-te la porta de l'ascensor, eh?
Ah, exacte. Sí. I en canvi, tinc la sensació ara, per molts motius, segurament per temes de mobilitat, perquè la gent va molt atabalada, perquè només pensem en nosaltres mateixos i no pensem en els altres, que jo crec que és un dels elements fonamentals que no funcionen en aquesta societat, doncs resulta que al final no coneixem a la persona que hi ha al costat i com que no el coneixem, no sabem exactament què li agrada, què no li agrada, com li hem de parlar, quin és el moment de trobar-lo, quin és el moment d'anar a comentar-li que està fent soroll i que té un animal que aborda, un gos que aborda, o el que deies tu, no? De que no ve les reunions de veïns. I això genera aquesta separació, genera que quan hi ha una situació de conflicte sigui molt difícil gestionar-la. Respecte al que dèieu ara del senyor Julián, abans d'entrar al programa, jo recomanava aquesta pel·lícula que vaig veure ahir, que es diu El peor vecino del mundo. Jo la vaig, del Tom Hanks, que la vaig agafar pensant... Mira, aquesta és una de les que no has vist, perquè he vist totes les pel·lícules que tracten sobre el tema veïnal, tot i que la realitat supera la ficció, sí. Però sempre t'agrada veure com ho tracten, no? Perquè és la millor manera de veure totes les conflictologies. I precisament en aquesta pel·lícula, que el nom original és un home que es deia Otto, el nom original, precisament Otto en aquesta pel·lícula és com si fos el senyor Julián. És a dir, no vull fer spoilers, però val molt la pena veure-la per veure com un veí de tota la vida que se'n cuida de tot a la seva manera, amb un tarannà una miqueta esquerp, però que sense aquestes persones segurament les nostres vides del cada dia serien molt difícils, perquè pensem només en les nostres qüestions personals. Per tant, quan parlem de conflictes de veïns, parlem de conflictes d'aquells veïns que tenim més a prop, perquè d'aquesta gent no ens podem escapar, com la família. És a dir, ens ha tocat, ens ha tocat. Podem fugir, però cada cop és més difícil fugir veient el preu de les vivendes. I jo, quan vens, sempre t'ho compren barato, i quan compres, sempre compres car. I, per tant, el primer llindar, quan obres la porta de casa teva, el primer espai públic que trobes és el replà, i el següent que em deies és el carrer. I també, fixa't bé, conflictes al carrer quan la Covid va haver-hi famosos guardians de balcons o policies de balcons que controlaven que la gent...
Quina bèstia, allò, eh?
Sí, bueno, clar, és que no tenien res a fer. La gent estava desocupada. Clar, la gent estava desocupada i la gent estava preocupada per la seva salut. Sí. Va ser un moment molt, molt difícil, que van créixer molt els conflictes a nivell veïnal perquè tothom estava a casa.
Sí. Tothom... Hi va haver Àngels Diomenes, també, a la pandèmia. Eh? I aquí li anava a comprar la senyora de 80
exacte.
Anys.
T'has avançat, sí, senyor. Sí, no. És a dir, clar, van créixer els conflictes perquè la gent a casa ho feia tot. Tot vol dir tot, és a dir, treballava, dormia, veia pel·lícules, és a dir, el cinema, l'esport, ho feia tot. Es van convertir en gimnasos determinades vivendes, va créixer... Si tu obries el Wallapop i volies comprar alguna cosa vinculada al gimnàs, no ho trobaves i preus exorbitats. I també va ser un moment de molta col·laboració i molta cooperació, perquè la gent va descobrir que tenia un veí que tenia necessitats i que estava molt pitjor que ells.
Saps que em fa molta rabieta, Xavier, pensar sempre, quan expliqueu això de la pandèmia, que jo no ho vaig viure, això.
No.
I jo treballava.
Tu estaves cada dia a la ràdio.
Jo estava cada dia a la ràdio. Jo era dels que...
Servei públic.
Sí, sí, a les 7, 6, 7 del matí venia caminant per Avinguda Roma, però pel mig de l'Avinguda Roma. Perquè la ciutat estava buida. Era una cosa molt estranya, eh? Sí. Era com... oh, que xulo els primers dies, sí, no? No, no hi ha ningú al carrer, a una sensació de ara que estem en pel·lícules, d'Abre los ojos, saps?
Mm. Sí, i et sentia, i imagino que en aquell moment sí que et senties sol.
Sí, sí, absolutament.
Bueno, perquè ara també, si vas pel carrer, et pots sentir sol. És el que deia el sociòleg alemany, George Simmel. La gran paradoxa que tenim a la nostra societat és que estem
envoltats, però
envoltats, densitat a tope, però en moltes sol, ocasions sí, et trobes sí, sol, no? En aquest cas, en un sol físic-material.
Sí, 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 sí.
Per tant, a l'època del Covid vam poder veure realment la importància dels conflictes i la dificultat que hi havia per gestionar-los. Perquè, en el fons, ara el que sí que podem fer és anar a parlar amb el veí, però en aquell moment fins i tot això no podíem fer-ho, ho havíem de fer amb mascareta, uh-huh, amb aquell metre i mig de distància, era tota una història, no? Tot i així, en aquelles situacions també es van gestionar conflictes. Vull dir que va ser un moment on es van poder fer provatures, es va poder demostrar que també d'aquesta manera podem gestionar conflictes. Per tant, la pregunta que tu ens feies és si, evidentment, quan parlem de conflictes veïnals, que a més em fa molta gràcia perquè quan parles de conflictes veïnals, de seguida algú et diu, saps que jo en tinc una en aquest moment, ara? Ara, per exemple, l'Àngels ens deia.
És un clàssic, eh?
Sí, jo tinc un nen que no para de plorar, una gent que fa obres.
Mira, jo crec que em passa a mi i li passa a tothom. És aquelles coses que jo penso, hosti, és que sóc un arreravis perquè jo actuo així. No, no, jo crec que ho fem tots, que una de les raons principals perquè hi hagi conflicte amb un veïnat, i estic parlant d'un edifici ara, amb el veí al costat si fa soroll, és que normalment t'esperes massa a l'hora d'anar a parlar amb el veí.
Sí, senyor.
Sí, sí.
Sí, senyor.
No?
Sí, 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 és així. És així.
Tots volem aguantar, sí, i al final, clar, no surt el Joan. Surt el Joan més l'ogro de darrere, saps
clar,
el que vull dir?
Clar.
Sí, però tampoc és bo, com si diguéssim, anar en calent. És a dir, quan està passant aquesta situació del soroll, ja sigui per les obres, perquè algú toca el piano, uh-huh, jo me'n recordo una sentència que va haver-hi amb una noia de Puigcerdà,
sí,
que la van condemnar a presó.
És molt bèstia, això, eh?
És molt bèstia, sí. Bueno, jo ho vaig trobar una mica
desproporcionat.
Sí, és important anar a parlar amb els veïns i les veïnes, però en un moment en què un ho pugui fer de forma tranquil·la i també empatitzant amb el veí amb el que vas a parlar. Uh-huh. Igual que aquest veí hauria d'empatitzar amb tu, perquè sí, si no hi ha empatia, o sigui, amb aquestes relacions, si no hi ha empatia, és molt difícil realment solucionar-les. De fet, en la Covid que dèieu, hi ha unes dades que, segons el Servei de Mediació Policial i pel Gabinet d'Estudis i Prospectiva de la Policia Local de València, els conflictes veïnals durant la Covid van augmentar un 82%.
Déu-n'hi-do. Els conflictes, eh? Un 82%.
Sí, sent els més freqüents les molèsties per soroll, uh-huh, com ara tenir la música o la televisió alta o arrossegar mobles, allò de la cadira, eh? Allò de...
Sí. Un altre gran clàssic.
I sempre és de nit.
Sí.
Sempre és de nit, com a hores intempestives, mai saps per què, i algú que camina amb tacons.
Uh-huh.
Sí. No, no.
Uh-huh. Mai saps per què, tant a les 5 del matí com a les 11-12 de la nit, hi ha algú que camina amb tacons.
Deixa'm fer un incís. Molt interessant això que acabes de dir, els tacons. El que passa és que hi ha una determinada hora que no els sents, i hi ha una altra determinada hora, quan hi ha silenci, que els sents.
Clar, que sí que sents.
És a dir, Marta, és un acumulat. És a dir, a mi m'agradava molt, ara que acabes de dir això, no? Dius, quan anem ja, quan ja estem sobrepassats. Quan ja no podem més, quan ja diem, prou! Escolta, no? Clar, jo crec que hem d'anar de seguida que notem alguna cosa que ens incomoda. Uh-huh. Perquè tots coneixem, com a mínim us hem explicat l'escalada conflictual, la incomoditat. Clar, amb la incomoditat el que hem de fer, sobretot, és anar a preguntar, no tant a dir, no? Poso una anècdota. Unes obres al costat de casa. Lo fàcil és anar i dir, ei, pareu, que feu soroll, que no puc treballar, no? Uh-huh. Ara que teletreballem. Clar, però tu el que t'interessa saber no és si aturaran o no les obres, perquè no les aturaran, perquè segurament tenen la llicència municipal per fer-les, mm-hmm, sinó saber quant de temps estaran aquestes obres en actiu, perquè tu et puguis organitzar.
Ah, exacte.
I això és el que, i ara tiro enrere, això és el que feia habitualment, per exemple, un veí, una veïna, una parella, quan arribava a algun lloc, no? Això antigament, i encara es fa avui, i es veu també a les pel·lícules, que arriben uns veïns i et diuen, hola, sóc el Xavier i la Núria, som els nous veïns. Mira, no cal portar res, tampoc, com no cal portar pastissos, eh? No cal
portar,
no cal portar cervesa, si no vols, però com a mínim que sàpiga que esteu aquí i dir, escolta, doncs tenim fills, acabem d'arribar, som una parella jove, sí, treballem... Mira, el meu marit és cirurgià i fa guàrdies, i per tant arribarà tard de nit.
Jo he fet això i és molt agraït.
Clar.
És molt agraït.
Perquè aleshores els veïns saben exactament, perdoneu-me, de qui han de morir.
Ah, exacte.
Perquè si no, és allò de dir, a mi m'ha passat tenir un metge a la meva finca i el senyor, quan arribava a les 3 de la matinada, es posava la televisió i deia... Qui ha escoltat la televisió a les 3 de la matinada? Aquell senyor riava i estava fent el colacau, fotent-se una cervesa o sopant.
En els seus horaris.
Clar, el que havia d'entendre és que ja no era horari de 3 al migdia i que aquell volum l'havia de baixar. Per tant, jo sempre diria, escolti'm, davant d'una incomoditat, parlem-ne. I el que deia el Marta, com?
Fixa't una cosa, jo crec que guanyem molt més anant al veí al costat i dient-li, mira... invento, la meva criatura farà 5 anys, vindran moltes criatures de 5 anys i farem una festa, i em perdonaràs que hi hagi soroll durant 2-3 hores. Que et molestaria que fes de seguida del veí surt aquell... No!
No passa res.
No! És el soroll que vulgueu.
I si portes la criatura en mentre canvi, parlant, exacte, millor encara.
En canvi, si no avises, aquell no... es converteix en molesta al minut 2.
Sí, senyor.
I a més...
Perquè no ho espera.
Perquè no ho espera.
Perquè no ho espera.
I a més hem de tenir en compte una cosa, que tots hem de ser conscients. Hi ha... també les coses ens molesten segons com estem nosaltres. O sigui, aquí hi ha un doble factor.
Clar.
En qualsevol cas, el que volia fer èmfasi és... a mi em pot molestar la televisió del meu veí. A mi em pot molestar que faci obres. Però si tot és dins d'un marc legal, lo del soroll en uns decibels, no? Lo de les obres, que hi hagi la llicència. Jo ho hauré de patir sí o sí igualment. Per tant, és millor parlar-ho i organitzar-ho. Les obres no, perquè les obres, bueno, sí, avisar, pues, està bé perquè et fas la idea, no? Però vull dir, les obres han de fer el temps que s'hagin de fer, no? Però el tema de fer esport, doncs a lo millor, miri, doncs a mi si ho fas més en aquesta zona del pis... ho sento menys, o per exemple, a la televisió, doncs, és que ens anem a dormir molt aviat perquè ens aixequem a les 5 per anar a treballar, que podíeu baixar la veu... Llavors, dialogant i cedint amb dues parts, el que no es pot pretendre és, com a mi em molesta, l'altre ho ha de fer sí o sí. Quan el que està fent està dins del paràmetre de la legalitat, que és el que acostuma a passar. No és el més comú, el dels trets... o que algú es posi a fer una festa a la 1 de la matinada a casa seva. Això, bueno, sí que n'hi ha, però no és el que passa quotidianament. Quotidianament és més tema de sorolls, tema d'olors, inclús, no? Tema d'olors, no? Estan cuinant amb curri, no? I tu tens la roba penjada, no? Doncs si ho fan un dia a la setmana, doncs si t'avisen quin dia és, aquell dia no penges la roba fora, no? O sigui, és qüestió al final de dialogar, no? Aleshores, volíem destacar amb el Xavier una tasca que s'està fent des de la Diputació de Barcelona. També altres ajuntaments, el de Barcelona també, de la ciutat de Barcelona, però també de Girona, Tarragona, Lleida... però la Diputació de Barcelona el volem destacar perquè el que fa és que promou que els ajuntaments tinguin serveis municipals de mediació ciutadana, d'acord? I en aquest 2023, segons les dades que tenen publicades a la web, hi ha 42 ajuntaments, 4 consells comarcals i un servei itinerant amb el que es cobreix potencialment les 135 municipis, excepte la ciutat de Barcelona, que va a part, és com un nen a part, no està cobert. En aquests serveis municipals de mediació ciutadana, durant l'any passat, el 23, es van rebre més de 6.000 sol·licituds i es van fer unes 5.800 mediacions. És molt important, això, 5.800 mediacions. 5.800 conflictes que es van poder resoldre a través dels serveis de mediació ciutadana als ajuntaments, que són serveis que són gratuïts, d'acord? A la Diputació ens diu que dels conflictes atesos, el 63% van ser conflictes veïnals. O sigui, de les 5.800 mediacions, el 63% d'aquestes mediacions, el conflicte pel qual estaven allà era veïnal. I la causa més habitual d'aquests conflictes veïnals van ser els sorolls, però també... van gestionar conflictes que tenien a veure amb la gestió de la comunitat, diferència de relacions, olors, impagaments, neteja i higiene, els espais comuns, els animals domèstics...
Un altre clàssic.
Vale. Llavors, també, des d'aquí, que nosaltres coneixem uns quants mediadors que diuen comunitaris, que estan en aquests serveis, volem destacar la gran tasca que fan com a professionals, perquè, a més, el grau de satisfacció de la ciutadania, que els hi fan fer una valoració després d'aquestes mediacions, és un 8,6 sobre 10. Vale? Així que els volem, des d'aquí els volem felicitar.
Absolutament.
Sense ànims de tirar per terra absolutament res, de la feinada que feu sempre, però, clar, sovint quan veniu a proposar temes, a posar qüestions sobre la taula a les que necessitem mediadors, no ho tinc tan clar com avui. Avui sí que ho tinc molt clar. Quina pena i quina llàstima, i ja em perdonareu, però que necessitem mediadors per solucionar conflictes per conviure.
Bueno, però sí. És que la convivència és el que... El frec a frec és el que fa que... És com les dues pedres, no? Quan vols fer foc,
sí,
no?
Sí,
a base de...
Això és així. Sí. Però un arriba a pensar, quina pena, no? Sí. Al final tots som humans.
O quina sort. Quina sort, perquè el conflicte
sí, és una dècada.
Àngels i dimonis, no?
Àngels i dimonis. Mira, avui hem començat
a veure, jo crec que és una pena que la gent per ella mateixa no trobi la manera de gestionar els conflictes que tenen el dia a dia i, com dèiem, que no sàpiga com actuar davant d'una situació que l'incomoda i que li genera insatisfacció i hagi d'aguantar fins que no pot més i quan baixa li fot quatre crits al veí o a la veïna. Perquè aquell veí no té en compte en cap moment, però segurament ell creu que, com que ningú s'ha queixat, doncs té allò la capacitat de fer-ho. Ningú diu res. I, per altra banda, penso que és una sort poder disposar no només de mediadors i mediadores, que precisament en l'estudi que vam fer sobre el grau de coneixement de la mediació a Catalunya, darrere dels conflictes laborals, el conflicte veïnal era el més citat, on la gent diu que recorreria a un mediador, pel que sigui, perquè no pot, perquè no sap com fer-ho, però vet aquí la important tasca que fan tots aquests mediadors i mediadores, però molt abans jo et diria que si fem un esforç de conèixer on vivim, a l'escala o a la comunitat on vivim, trobarem algú que sempre li cau bé a tothom. És a dir, jo diria...
Jo sempre dic que et malfis d'aquest.
Bueno, però perquè tenim aquesta visió una mica de... com que nosaltres no hi som i aquesta persona hi és i porta, diguéssim, el cotarro el dia a dia,
sí.
Però és una peça importantíssima perquè juga aquest paper de mediador. És a dir, a totes les escales hi ha una veïna, un veí que cau bé tothom. I quan tu ja has parlat amb el veí ja t'ha engegat perquè ha dit que és un pesat, que sempre t'estàs queixant, que el problema el tens tu al cap perquè no aguantes el soroll, si no aguantes el soroll vés a viure enmig del camp, que això és una cosa que es diu per habitual, doncs aquest veí, com que cau bé tothom, té afinitat, té influència, i aquest hem de saber utilitzar-lo, saber demanar-li que ens ajudi. Si això no funciona, com deia la Marta, tenim els serveis de mediació. Abans d'anar a un jutjat, que sabem que tardaran molt en resoldre un problema com aquest, perquè hi ha un munt d'expedients sobre diferents temes, recorrem als serveis de mediació. Aquests mediadors estan fets per això. És a dir, tant al carrer com a les comunitats de veïns. Per exemple, un conflicte de nit, no? Doncs tenim el servei de mediació nocturna, que alguna vegada n'hem parlat en aquest programa.
Sí, senyor.
I que en parlarem, és a dir, el que deia la Marta, que ningú munti una festa. Bueno, el cap de setmana acostuma a passar que els veïns o les veïnes, sobretot si algú arriba amb una finca nova, munti una festa d'inauguració del pis. No?
Bueno, sí.
Sí, i que com que ningú diu res, aquella festa d'inauguració del pis es converteix en una festa habitual. No?
Sí.
El bo seria que convidessin els veïns a la festa habitual. Sí, això seria el bonic, no?, que participessin. Però això es dona. Per tant, sapiguem com actuar. I, evidentment, jo crec que el primer pas per poder tenir una relació cordial i poder parlar de les coses de forma amable i amigable amb els veïns és conèixer-los. Si tu no els coneixes, no saps a on incidir. És a dir, llavors vas directament al gra i també has de disposar de temps per fer-ho, no? Per tant, aquest és un element fonamental. L'element de conèixer la gent per poder parlar. I després també que hi ha serveis de mediació. La setmana vinent, precisament, et portarem un mediador o mediadora...
Sí,
Sí, de l'Hospitalet del Llobregat.
Que bé.
Exalumne de postgrau de resolució de conflictes públics i mediació comunitària de la UDG i que, a més, és el coordinador del servei. I ens vindrà a parlar de casos on hi ha àngels i dimonis, no? Per això avui no hem volgut tampoc entrar molt al detall amb casos, perquè volem que ho faci millor a l'Òscar Negredo i que ens ho explicarà.
Parlarem amb ell de tot plegat. Per cert, ara que em parlaves de la UDG, tamaca Girona, eh?
Molt bonica, eh? Molt bonica. T'ho vas passar bé, no?
Molt.
Sí, és una gran ciutat.
Més que m'agrada molt, eh?
Sí.
Ja està a punt d'anar a viure a Girona.
doncs estava en un, és un lloc que està molt bé. Pensa que jo porto 23 anys al capdavant de... de no, m'he passat 23, no em porto... Porto 20 anys al capdavant del... 20 anys al capdavant d'aquest postgrau i a mi Girona m'ha acollit, m'ha adoptat, m'he sentit molt feliç i hi ha una gent fantàstica. És
bona
a dir,
gent.
Bona gent, molt bon lloc, tot sempre és un sí, tot sempre és un vinga, un som-hi, i, bueno, i per això estan al mapa com estan, no?
Com, com diria aquell, i Girona més.
Sí. Xavi Pastor, Marta Méndez, com sempre, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El Palau de la Música Catalana s'omple de poesia. El gran recital Llegats Vivents a la Sala Modernista el proper 28 d'abril. Nou poetes emblemàtics en llengua catalana en una sessió per guarir l'ànima de bellesa amb intervencions musicals de la violoncel·lista Mariona Camats. Presentat per Anna Gual i Jaume Cipons a l'Orde. Llegats Vivents, poesia en un entorn màgic. Entrades a palaumusica.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Onze minuts que passen de dos quarts d'una del migdia, dilluns, i tornem a obrir les portes ara i aquí, a aquesta hora, d'aquest espai del Viure en Salut, espai que tenim als matins clàssic de la casa, un espai en què Joan Trias ens abandona uns segons, quan no està malament, perquè respiri ell, perquè respirem tots de la seva veu, s'agafa aquest petit descans i de dilluns a dijous aquí em teniu assegut a la cadira del conductor i tractant d'acompanyar-vos i donar solucions als vostres problemes de salut, també de benestar, de la mà dels amics de Marnis, els veritables protagonistes, junt amb Jacinto Valverde d'aquesta secció. Per tant, canvia la caravana, ha sortit ara mateix el Trias, i en res, saludarem al doctor Jacinto Valverde i escoltarem de nou la seva veu i els seus consells en directe des de Madrid. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. Estarem fins a la una del migdia, moment del butlletí horari, però les consultes les podeu enviar en qualsevol moment. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Aquest número de telèfon, màgic, aquest número de telèfon que és una clau que us obre les portes d'aquest espai perquè el feu vostre, és el 663 99 30 62, ja ho sabeu, un número de telèfon on podeu enviar les vostres consultes, missatge de veu, missatge per escrit, qualsevol dubte mèdic, qualsevol dubte de benestar, qualsevol curiositat per vosaltres, per familiar, per amics, qualsevol cosa que us passi per la ment, encantats d'escoltar-vos o de llegir-vos. Si no us ve bé el número de telèfon, tenim una adreça de correu electrònic, lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat, aquí podeu escriure també. I nosaltres, encantats, encantadíssims, de traslladar la vostra consulta al nostre doctor. Ai, moment que sempre em fa il·lusió als dilluns, segur que a vosaltres també, moment de saludar Jacinto Valverde. Doctor Valverde, don Jacinto, buenos días.
Don Rafael, encantado de saludarte. En este magnífico lunes.
¿Cómo? Magnífico lunes, Jacinto.
Hombre, claro, mediados de mes de abril, ya mismo llegamos a mayo, y las vacaciones a la vuelta de la esquina.
Madre mía, pero entras como un huracán de optimismo.
Correcto, perfecto. He venido un fin de semana que he recargado pilas a topo.
Bueno, bueno, se nota, se nota. Me estás incluso agobiando un poco. de tanta energía. No, 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 ya está bien, ya está bien. Así me la transmites también un poco. Yo también, vengo bastante bien de pilas, por lo tanto, contentos, pero sabemos, Jacinto Valverde, que los lunes tradicionalmente cuestan un poquito, es un poco aquello que decía Garfield, ¿no? De odio los lunes y la vuelta a la rutina, etcétera, 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 que por otro lado es una suerte.
Lo cantaba hasta Toto.
¿Toto? ¿Quién es Toto?
I don't like Monday, ¿te acuerdas de esa canción?
No, no me acuerdo, pero...
Búscala porque es muy buena, magnífica canción.
Seguro que ahora nuestro departamento de discoteca...
Seguro. Creo que era Toto, pero la canción se llamaba I don't like Monday.
Bueno, bueno, tenemos a José Matoses intentando hacer magia, seguro que a lo mejor suena para despedirnos, a ver si la encuentra, porque merece la pena siempre tus recomendaciones musicales.
Pero
también.
Tú y yo, no, sí nos gustan los lunes, di que sí.
A mí sí, porque al final volvemos al trabajo que nos gusta, que es acompañar a la gente, atenderla. Correcto. Y hacer radio, que siempre es estupendo. Pero bueno, para estas personas con las que yo me puedo identificar muchas veces, que dices, madre mía, los lunes necesitaría un pequeño chute de energía, una ayuda natural, un complemento alimenticio que me hiciera pues tener este puntito más de reprise para ir mejor los lunes. Ya sabes que es el día oficial en que recordamos qué productos nos ofrece Marnis para tener esta gasolina extra.
Pues mira, un producto para mí de lo mejorcito que tiene Marnis, aunque todos los complementos alimenticios de Marnis son espectacularmente buenos, pero este especialmente es que además está premiado. O sea, a mejor producto de cuidado interior en los premios Cuídate de 2023, ¿vale? Uh-huh. O sea, que ya no solamente es porque yo sepa que está bien hecho, sé en el seguimiento que hago a mis pacientes o al entorno más próximo, que da muy buen efecto, sino que tiene un premio nacional.
Reconocidísimo.
Es reconocidísimo. O sea, empleamos con este producto la jalea real pura, el polen abierto, el propóleo y la vitamina E.
Vale.
Se llama Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 viene en como dos viales. Explicar que el vial es un frasquito pequeñito que contiene el producto de forma líquida, lo cual lo tendremos que agitar antes de usar, por si hay algún pozo, y tomarlo una vez al día antes del desayuno, el tiempo que necesitemos hasta que recuperemos nuestra energía habitual.
Royal Provite 5000, el producto de Marnis que nunca falta en la dieta de James Bond,
Exacto, correcto.
Así está él, así está
al servicio de su majestad.
Así está él, que no para de perseguir maleantes, vagos y maleantes. Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis, si queréis este reprise extra de energía con la jalea real, etcétera, etcétera, todo productos naturales. Y yo os recuerdo que aquel producto, Royal Provite 5000, y todos los que nos recomana Jacinto Valverde, los podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. Són els llocs on sempre us convidem a anar, perquè són Marnis està a prop vostre, són productes de proximitat, podríem dir-lo així. La pàgina web de Marnis sempre és una gran idea per fer una ullada, per conèixer el seu univers. Però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia, farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Venga, pues cuando faltan 12 minutos para llegar a la una del mediodía, vamos con vuestras consultas. Como siempre, me he bajado una selección. En este caso, nos escribe Marta Vidal, de San Pera de Ribes. Dice que tiene 52 años. Dice que últimamente tiende a sentir un hormigueo en las piernas, algo de hinchazón en los tobillos al final del día. Dice que probablemente ella intuye, y por lo que nos explica, pues seguramente tiene razón, ahora lo valorarás, Jacinto, que que sea un problema de circulación. Entonces pide consejos y algún remedio natural que pueda ayudar con esta circulación sanguínea. Pues es un tema que también ha ido apareciendo, pero está muy bien recordarlo para Marta de San Pedro de Ribes y para cualquier oyente que sienta esta hinchazón en los tobillos, este hormigueo en las piernas, esta sensación de que algo falla ahí en la circulación.
Uh-huh. Y más ahora con este aumento de las temperaturas, lógicamente se resiente más esa circulación venosa de retorno, uh-huh, porque ese poquito de dilatación de la vena que se produce con el calor es suficiente para que, si durante el invierno más o menos nos ha ido funcionando bien ese retorno venoso, pues ahora con ese poco de calor suficiente para que ya no bombee correctamente esa sangre desde territorios inferiores a superiores, uh-huh, y entonces empiecen a notarse esos síntomas que decía esta oyente de hormigueo, pesadez, hinchazón conforme, uh-huh, va avanzando el día, ¿no?
Y Jacinto, muy típico. Perdona que te interrumpa, pero o sea, seguro que es muy fácil de explicar, pero ¿y por qué, uh-huh, esta relación entre calor y aumento de problemas de circulación?
Bueno, muy fácil, porque primero partimos de una base de que la persona no tiene un buen retorno venoso. ¿Por qué? Porque por las circunstancias que sea, sobrepeso, enfermedades propias de las venas, pues como por ejemplo tromboflebitis, trombosis venosas profundas, gestación o predisposición, pues en las venas hay una serie de valvulitas que se encargan de bombear esa sangre desde los territorios inferiores a los superiores. Uh-huh. Cuando esas valvulitas no funcionan bien, porque has tenido problemas, como he dicho anteriormente, y la vena se dilata lo suficiente para que se remanse más la sangre por el calor. Yeah. El calor produce vasodilatación de todos nuestros vasos sanguíneos, ¿vale? Entonces, aunque sea mínima, muchas veces el que se dilate más estoy hablando de la circulación noble, la profunda, uh-huh, no las pequeñitas que se ven en la piel. Vale. Pues eso hace que ya todo se funcione peor, se bombee peor y se remanse más, con lo cual eso produce hormigueo, sensación de pesadez en las piernas y conforme va avanzando el día, aumento de líquido, de retención de líquidos en los tobillos y en el dorso del pie.
Sí, sí.
Y por supuesto calambres en la cama perfectamente, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero mirar a ver si estoy por encima de mi peso y eso debería de intentar controlarlo, sobre todo para mejorar la parte superior, la compresión que produce el aumento de peso en lo que son las venas superiores que drenan la sangre desde las piernas a ellas, ¿vale?
Vale,
ahí ya vamos mejorando. Si eres una persona que tu trabajo es de estar muchas horas de pie o muchas horas sentado, hombre, ahora en verano es difícil de llevar, pero si no, utiliza un soporte elástico, una media especial que hay que se vende en farmacias para que te ayude a mejorar esa circulación. Practica ejercicio, haz algo de deporte, si has sido una persona deportista, el bombeo de la musculatura, la contracción y relajación de la musculatura de tus piernas va a ayudar también a que esa sangre vaya más rápidamente y mejore la circulación venosa de retorno. Y por último, utiliza el efecto que tiene un complemento alimenticio de Marnix, que utilizamos el arándano, la vid roja y una serie de yemas y concentrados de plantas para mejorar tu circulación venosa de retorno y que se llama Pitalgem Circ. PHY Pitalgem Circ. Vienen cómodos viales y de entrada yo tomaría un vial por la mañana y otro por la noche.
Pues después de esta magnífica explicación de estos problemas y por qué se acentúan cuando llega el calor, que es lo que está pasando ya, porque este fin de semana ha sido tremendo y ya tenemos una temperatura que en cualquier otro momento de la historia ya sería prácticamente verano, pues después de esta explicación y de las maneras de mejorar con la circulación, esta es la recomendación de Jacinto Valverde, de Laboratorios Marnix, Pitalgem Circ. De esta manera vamos a mejorar, aparte de los consejos de sentido común, vamos a mejorar que la circulación vaya pues mucho mejor. Es para Marta de San Pera de Arribes y para cualquier oyente que nos esté escuchando. Tenemos otra consulta, yo creo, ahora, creo que también hacía tiempo, aunque ha salido alguna vez, de Jordi Roca, tiene 60 años, dice que es de Tarragona y últimamente dice que, bueno, es un clásico evidentemente, que se tiene que levantar varias veces durante la noche para ir al baño y que siente cierta sensación como, a ver cómo él lo explica, dice ardor al orinar, dice él, ¿vale? Dice que tiene entendido que podrían ser síntomas relacionados con la próstata y entonces pregunta qué recomendaciones podría seguir y si hay algún producto que le pueda ayudar para aliviar estos síntomas.
¿Te dice la edad? No, ¿no?
60 años.
Bueno, sí, hombre, vamos a ver. Los síntomas habituales de tener un aumento de tamaño de la próstata, ¿vale? Porque estamos hablando de lo que se conoce como hipertrofia benigna prostática,
sí.
¿Vale? Pero claro, no solamente tenemos problemas benignos de próstata el varón en la próstata, tenemos cáncer de próstata y tenemos infecciones agudas de la próstata, tenemos prostatitis agudas, ¿vale? Entonces, bueno, el que él diga que tiene escozor al orinar puede estar relacionado también, el que se levante muchas veces por la noche a hacer pis es muy típico del aumento de tamaño de la próstata, ¿vale? Luego también es muy típico ese aumento de tamaño de próstata que vaya seguido de disminución del calibre del chorro y de la fuerza, ¿vale? Y también la necesidad muchas veces de tener que vaciar la vejiga de forma urgente, que aguantes muy poco las ganas de orinar.
Sí.
Esos son muy típicos signos de aumento de la glándula prostática. ¿Qué quiere decir? Que no vaciamos bien la orina de forma correcta, que siempre nos queda un residuo,
sí.
Y ese residuo se puede infectar y se puede traducir en este pequeño escozor que tiene él al orinar, ¿vale? O sea que mi consejo es, ve a tu urólogo porque tendrá que hacer un análisis de sangre, un análisis de orina, una exploración prostática y llegar a un diagnóstico de certeza.
Vale.
Probablemente tenga a esa edad un problema ya o iniciando un problema de aumento de volumen de la glándula prostática. Si es así, Marnis tiene un magnífico complemento alimenticio que incorpora la saba, el zinc, la granada, el selenio, la ortiga, el resveratrol y la búgula, y que se llama Prosvital.
Prosvital.
Prosvital. Vienen cómodas cápsulas y hay que tomar una cápsula por la mañana y otra por la noche.
Prosvital, dos cápsulas al día, una por la mañana y otra por la noche. Esto es la recomendación desde el punto de vista de la complementación alimenticia para este oyente, para Jordi de Tarragona, y luego también evidentemente que consulte al urólogo porque, como bien nos ha dicho Jacinto Valverde, estos problemas de próstata pueden ser normales, el típico deterioro de la edad, o pueden complicarse y llegar a problemas más grandes que, evidentemente, cuanto antes se traten y antes se descarten, pues más tranquilos vamos a estar. Pues muy bien, tenemos todavía tiempo, vamos a ver, mira, tenemos a Laura de Vic, 35 años dice, y dice que ha estado embarazada y está intentando perder peso, quedar un poquito como estaba antes del embarazo. Entonces dice que ha intentado varias dietas, pero ninguna le funciona a largo plazo. Pide consejos y algún producto que le pueda ayudar a llevar mejor esta dieta.
Bueno, independientemente de que es verdad que tiene que hacer la dieta, vamos a recomendarle varios productos para mejorar ese, para ayudarle un poquito a que adelgace lo antes posible.
Venga.
Por un lado, un complemento que lo que va a hacer es quemar y acelerar esas grasas, ¿vale? En este caso le recomiendo el Drenacel Fitomarine, que son viales y tiene que tomar un vial antes del desayuno, ¿vale? Le voy a recomendar también otro complemento alimenticio para bloquear la absorción de las grasas. Ese ya lo había recomendado. El bloqueo es el Fitocel. Luego le voy a recomendar uno que quema y acelera las grasas.
Vale.
Que es el Dieterm, ¿vale? Dieterm, que estos son también. Esto viene en cápsulas, no son viales. Y hay que tomar una cápsula al día. Y vamos a ayudarla un poquito, para que no tenga tanto apetito.
Sí.
Un complemento alimenticio que se considera saciante, que es el Reduquil, ¿vale?
Vale.
Y hay que tomar una cápsula antes de desayunar, comer y cenar.
Perfecto, pues este es el hat-trick de recomendaciones de Jacinto Valverde para cualquiera que quiera perder peso. Evidentemente lo esencial es la voluntad y estar decidido para que a largo plazo sea efectivo, no tener tampoco prisa y incorporar estos complementos alimenticios. Complementos alimenticios que podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies, també a la seva pàgina web, però Herbolaris para farmàcies i farmàcies. Són els llocs indicats, allà podeu demanar-los, trobar-los i tot el que necessiteu perquè estan al girar de la cantonada, podríem dir-lo així, que no em sortia la sensació. Jacinto, nos hablabas d'una canció.
Sí.
Pues a ver si
me gustan los lunes.
A ver si es esta.
Ahí está, sí, sí. Esta te la dedico a ti, hombre, que bueno, a ver si te gusta.
Fantástico. Pues nos vamos a quedar con ella, Jacinto. Mañana nos volvemos a escuchar y seguimos ayudando a los oyentes con sus necesidades, ¿vale?
Muy bien, un abrazo. Me quedo oyéndola yo también.
Venga, un abrazo. Vinga, diu que no ens agraden els dilluns, però amb Jacinto Valverde i Marnis ens agraden una miqueta més. En re, menys d'un minut, arribarà Júlia Julve, que ens actualitzarà tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món. Serà en el butlletí informatiu i després encetarem la darrera hora de la caravana d'aquest dilluns amb Joan Cebrián, el nostre expert de videojocs, que ens parlarà, ja mirant una mica de cara a Sant Jordi, de videojocs i de llibres, videojocs que estan basats en llibres, i després farem una mica d'esport amb la girocleta. Anirem cap al trofeu Comte de Godó, que ja està en marxa, i a veure què ens explica des d'allà la Olma Giro. I rematarem tot plegat, si podem, amb el Bona Vesprada. Tot això serà després del butlletí, que ve de seguida. Fins ara mateix.